Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Entre aquesta setmana i la vinent s'organitzen arreu activitats vinculades amb la commemoració del Dia Internacional de les Dones. Amb xerrades, exposicions i actes de conscienciació es torna a posar de manifest que la igualtat real entre homes i dones encara és un repte pendent d'assolir. Avui ens centrem en una d'aquestes celebracions, la que s'ha convocat a Olèrdola, demà dissabte, amb la xerrada de la mestra jubilada Carme Hurtoll. Ella és tot un referent en l'àmbit educatiu i darrerament també s'ha convertit en un exemple de superació després de patir la Covid-19 amb unes seqüeles molt dures. Parla amb ella des de Canal 20, el nostre company Raimon de Cara. Bon dia.
Bon dia, Sílvia, així és, podem conversar amb Carme Hurtoll. Bon dia, Carme.
Molt bon dia.
Com estàs?
Bé, mira, ja sabeu que aquest any no ha sigut un any molt reeixit, el 2020, però estic molt contenta perquè, bé, dintre del que cap, doncs estic molt bé, encara estic en procés de recuperació, però m'he recuperat moltíssim en respecte de com vaig sortir de l'hospital i això sempre és bo, no? Per això anem treballant per aquesta millora i per aconseguir tots els objectius que puguem.
Parlarem durant la conversa doncs, d'aquest procés de recuperació, però abans ens agradaria fer una pinzellada que, per molt concentrada que sigui, ha de ser una mica extensa sobre el currículum que la Carme Hurtoll té en l'àmbit educatiu, que és intens, extens i impressiona. Va ser directora de l'Escola Circei de Moja, centre al qual va incorporar-se al curs 87-88, va ser també una de les ànimes i presidenta de Mestres del Penedès, coordinadora de l'Escola d'Estiu de Saifores, membre del Consell de Redacció durant 10 anys de la revista Perspectiva Escolar, que edita l'Associació Rosa Sensat. També ha participat en l'elaboració de més de 100 llibres de text, especialment de medi social i natural, de primer a sisè, durant els anys 92 i fins al 2011. I també has tingut, Carme, responsabilitats polítiques, va ser l'encarregada del programa de benestar de la infància i l'adolescència a la Conselleria de Benestar Social i Família, també directora general d'Educació Infantil i de Primària, des del 2014 i fins al 2017, i amb aquesta responsabilitat podíem destacar, entre d'altres, l'aprovació del decret d'escola inclusiva. I aquest dissabte ets ponent d'aquest acte de commemoració a l'Èrdola del Dia de les Dones. Carme, què oferiràs en la xerrada? Porta per títol "Diferents sí, desiguals no". Què vols explicar?
Doncs a mi m'agradaria explicar precisament el que diu el títol, no? Però evidentment d'una manera molt, molt més ampliada, que és per on passem, on som la dona a la societat d'avui, quan realment doncs sí que volem ser diferents, perquè ho som, perquè som molt diferents dels homes i a més contentes de ser-ho, i que hi pugui haver molta diversitat, tant d'homes com de dones, però a la vegada que això no ha de comportar de que siguem desiguals. I per tant, les igualtats a nivell de feina, a nivell de família, a nivell de tracte, a nivell de respecte, a nivell de responsabilitats, a nivell de drets, doncs a nivell de salaris, a nivell de gestió política, a nivell de tots els nivells, de casa i del carrer, doncs hem de tenir les mateixes igualtats. I el que no pot ser és un tracte de desigualtat.
I des de la teva...
Una mica la... Disculpa, Ramon, dic una mica la xerrada es basa en aquesta perspectiva.
I des de la teva òptica, amb aquest bagatge professional que tens, tens la sensació de que en aquest repte d'assolir aquesta igualtat real en tots els àmbits s'ha avançat molt lentament o inclús estan donant passes enrere, s'està retrocedint?
No, jo crec que retrocedint no, al revés, s'ha avançat molt, moltíssim, moltíssim. Mira, allà mateix a la xerrada et posaré diferents exemples. Jo sóc mestra, tota la vida he sigut mestra, i les mestres moltes vegades ens basem en les teories, però totes les teories les complementem amb exemples, i és el que penso fer o que intentaré de fer a la xerrada, que és oferir exemples, i ara, si vols, te'n podria posar un.
I tant,
que
sí.
Que és, per exemple, mira, el nostre Parlament de Catalunya, no? Uh-huh. Quan es va iniciar el Parlament, la primera democràcia, l'any 1980, doncs dels 135 escons només n'hi havia 7 ocupats per dones. En canvi, amb aquest últim que hem votat, no, doncs ens trobem de que ja hi ha més de 60 dones al Parlament dels 135 escons. Què vol dir això? Doncs que l'evolució, si ho mireu les estadístiques, l'evolució ha anat pujant i cada any hi ha hagut més dones al Parlament, però encara no hem arribat a la parietat i que això sigui amb una normalitat. Sempre hem de destacar de que, sobretot, que les dones hi siguin presents, que les dones puguin portar el seu parer i, per tant, igual que aquest exemple, en trobaríem moltíssims d'altres.
Però el sexisme nou.
Sí, mira, això em passa el meu pare, el cel sigui, deia, el cap és molt senyor, i realment aquí ara jo em trobo que sí que és molt senyora, no? El meu cap és molt senyora perquè fixa't una cosa, jo vaig estar, com molt sabeu, doncs molt malament, no podia parlar, no podia caminar, em vaig quedar sense parla, sense cap mena de mobilitat, sense control d'esfínters, tot una sèrie de coses que després, a poquet i molt lentament, gràcies a tots els professionals de l'Hospital de Vilafranca i també de la Goodman, que també hi estic anant encara dues vegades a la setmana, així com la meva família, imprescindible, si no hi hagués hagut la meva família en tots els moments jo no m'hagués pogut en sortir, doncs m'han ajudat d'alguna manera a avançar i que jo ara pogués fer això, però també m'hi ha ajudat a avançar de que la meva malaltia o el que em va passar exactament va ser que em va afectar unes neurones del cervell que no estan relacionades amb la memòria anterior, sinó que estan relacionades amb la memòria o l'atenció immediata. I això, des del primer dia jo ja vaig veure que de seguida que em vaig despertar o vaig ser conscient del que em passava, vaig veure que me'n recordava de tot allò que era anterior. Per exemple, hagués pogut anar a fer una classe a l'escola Circell amb els meus nens i nenes encantadors. O hagués pogut fer una xerrada per 500 professionals directors de les escoles de Catalunya sobre el decret d'escola del sistema inclusiu, tot. Ara, això sí, a la part més personal, doncs era incapaç de caminar més de 50 metres, era incapaç de pujar unes escales, era incapaç de tenir una conversa com puc tenir ara d'una manera ja més fluida, sinó que m'encallava moltíssim, tot això. I això m'ha ocasionat de que jo mateixa em doni valentia amb aquelles coses que puc fer. No poso la llum i l'orientació en aquelles coses que em queden per fer, que això, si puc, ho anirem recuperant, sinó amb aquelles coses que ja puc fer. I per tant, donar positivitat en aquest sentit. I quan l'Ajuntament d'Olèrdola em va trucar i em va demanar de que havien pensat en mi, doncs vaig fer, bueno, a part de donar-li moltíssimes gràcies per la confiança, perquè, ja et dic, un moment una mica dificultós, vaig pensar, Carme, això sí que ho pots fer. Una altra cosa no, però això jo crec que sí que ho puc fer. I per tant, com que estic tan agraïda al poble d'Olèrdola i sobretot a Moja, no cal dir-ho, a les famílies de Moja, als meus exalumnes, als mestres, a tothom, a tothom, a tu mateix, Raimon, també, com a Ràdio Olèrdola, amb tot el que Ràdio Canal 20, amb tot el que has representat a la vida de l'escola i amb tot, doncs la veritat és que no podia dir que no de cap manera. Encantada de poder-ho fer.
Carme, vas estar 35 dies a l'Hospital de Vilafranca, després hi ha hagut tot, que continua encara aquest procés de recuperació amb sessions a l'Institut Goodman. El teu cas s'ha difós aquests darrers mesos arreu del país, va ser entrevistada per Mònica Terribas el dia mateix de la Marató de TV3, i fa pocs dies la teva companya, la Noemí, també va explicar la vostra experiència al programa El Cotxe a TV3. En alguna ocasió has explicat, Carme, que vols exposar el teu cas per evitar relaxaments i per recordar que no pot baixar la guàrdia.
Això ha sigut així exactament. Mira, el primer dia que que nosaltres ens van demanar de que si volíem anar a la, que si jo volia anar a la marató, doncs ens ho vam pensar aquí a casa, perquè jo m'agrada més ser una persona de passar en segon pla, per dir-ho d'alguna manera, que no pas així a primer pla, i m'agrada més passar desapercebuda amb les coses, però bé, ens ho vam ruminar i vam dir no, ho hem de fer, ho hem de fer precisament perquè si el nostre testimoniatge pot ajudar amb aquelles persones que encara no s'ho creuen, que encara pensen que no s'han de prendre precaucions, que encara pensen que rentar-se les mans o posar-se la mascareta no és important, i amb això podem ajudar, doncs, perquè ho vegin, no?, de que realment aquesta malaltia pot ser moltíssim mal i hem de tenir moltíssima cura de poder estar tots col·lectivament alerta uns amb els altres que no se'ns encomani i que no l'hagi de patir la gent. És molt important perquè pateixes molt, de veritat. Tant si és a nivell com a mi, que la malaltia em va anar al cervell i em va provocar una encefalitis vírica en lloc d'anar-me als pulmons, com altres companys i amics o persones desconegudes que la malaltia els hi ha anat als pulmons i la veritat és que és d'un dolor immens, i d'altres que ja s'hi han deixat la vida. Amics meus també, un gran amic del Vendrell, 56 anys, el Joan Esteve, també quan jo mateixa era a l'hospital, també ell va anar a l'hospital i en 15 dies no va poder superar-la. Vull dir que són casos que nosaltres vam dir, si podem ajudar a través dels mitjans, sempre direm que sí. I per això, quan ens ho van demanar a TV3, jo vaig dir que sí, i jo ja ho sé, que encara tinc moltes mancances i que això representa, doncs, de que la Carme d'abans no hi és, ara hi ha una altra Carme que anem construint i que jo mateixa em vaig reinventant, aquesta mateixa Carme, i això, doncs, també ens comporta, doncs, una gran satisfacció de poder tirar endavant nosaltres i ajudar a totes les persones que puguem amb la nostra comunicació directa amb els mitjans de comunicació, com és avui aquí també, a part de fer el Dia de la Dona, de poder fer tenir l'honor de poder fer la xerrada el dissabte del Dia de la Dona, de poder arribar a tothom que pugui per dir que això no és broma, que és de veritat, i que tothom ha d'anar amb molta cura.
Hem de dir que hi ha moltes ganes de poder escoltar aquest dissabte la Carme Ortoll, molt coneguda a Olèrdola. Aquest dissabte de ben segur estarà al límit, al local 9, de la seva capacitat, de la capacitat permesa. Estàs ben present en el record dels teus exalumnes, i això segurament, Carme, és un dels millors elogis que et poden fer, que et poden arribar, no?
Sí, i tant. Jo sempre dic que ells no ho saben, però a mi em van fer la mestra i la dona més feliç del món. És una gran satisfacció perquè jo poder treballar a Olèrdola, poder treballar a l'escola de Circell, em va fer créixer com a mestra, em va fer créixer com a persona, em va fer créixer amb humanitat, amb moltíssimes coses. I per tant, no tindré mai paraules per poder agrair tot el que jo he après conjuntament amb ells, i això és magnífic. I conjuntament també amb tot que i els mestres amb qui he treballat, perquè ha estat una relació de màxima excel·lència gairebé en tothom, i la veritat és que això és magnífic, no?, per una persona que la seva vocació i la seva passió és l'educació.
Hem de dir que més enllà de l'escola Circell, la teva empremta està arreu del país, perquè, entre d'altres aspectes, ho hem comentat abans, vas participar en l'elaboració de més d'un centenar de llibres de text. Per tant, les experiències o aquests casos concrets que tu de manera didàctica explicaràs i aplicaràs per la xerrada d'aquest dissabte també estan en aquests llibres arreu del país.
Sí, mira, això és molt bonic i t'ho agraeixo molt de que m'ho preguntis, perquè jo vaig fer llibres de text de l'any 1992-93 fins al 2011. El 2011, quan la consellera Rigau em va demanar de que anés a treballar amb ella al Departament d'Ensenyament d'aquest país magnífic, doncs ho vaig fer encantada, i una de les meves coses va ser deixar ràpid, al cap de poquet, de fer llibres de text, perquè jo sempre he dit, i així continuaré defensant, que els llibres de text els han de fer els mestres. Quan tu marxes de l'aula has de deixar de fer llibres de text, perquè d'alguna manera el món de l'aula evoluciona cada dia, i si tu no estàs present en aquest món de l'aula, doncs els llibres quedarien obsolets. I si amb els llibres de text el que vols és ajudar els teus alumnes i els alumnes d'arreu de Catalunya, doncs has de poder exercir la professió en directe, no pots fer llibres de text des d'un despatx. I per tant, en aquest sentit, doncs jo estic encantada, perquè en vaig fer moltíssims, gairebé tots per l'editorial Barca Nova, gairebé tots també de coneixement del medi natural i social, que també és una de les meves passions, alguns d'ells amb coautora amb altres professionals, amb grans professionals, com la Montserrat Galícia, com la Montserrat Torra, com l'Agustí Alcoverro, historiadors d'aquest país, persones que en saben molt en aquest sentit, tant amb la història natural com amb la història, diríem, social i geogràfica d'aquest país, i per tant, doncs, molt contenta d'haver pogut col·laborar-hi.
I es pot resseguir en algun d'aquests llibres, inclús la teva condició de penedesenca, perquè exemples també estan extrets de l'Alt i del Baix Penedès.
Sí, exactament. No, o sigui, tot, molts llibres d'aquests i d'altres que també he fet anteriorment, amb encàrrec pel Departament d'Ensenyament, amb programacions pels diferents mestres, doncs sempre no pots deixar de reflectir tot allò que t'estimes, com és el mar, com és les vinyes, com és l'estudi de tot aquest sentit que et poden fer... que et poden fer que allò que tu proposes amb alguna activitat doncs sigui molt més real, molt més propera. Quan sabem que a Catalunya doncs també hi ha moltíssimes vinyes, moltíssim mar arreu de tota la costa, i allà també pensant en cadascuna de les comarques, en quins aspectes aquella comarca era important. I per tant, les vinyes i el mar ho presideixen, però sí, disculpa, que parlem molt també de totes les tipologies, tant d'animals com d'aspectes socials, amb diferents tradicions, amb diferents festes, part de la part més natural de cada una de les comarques de Catalunya. Una altra cosa interessant que també és bonic de dir, que aquests llibres també s'han traduït en alguna ocasió, en alguns d'ells, no tots, alguns d'ells, el Braille. Això és molt important perquè vol dir que nens i nenes doncs no tenen visió o tenen una baixa visió, doncs han pogut seguir les aules amb el seu llibre, que això va ser un dels meus orgulls, poder treballar amb la ONCE per tant de poder traduir aquests llibres per aquestes criatures amb molt baixa visió o fins i tot cegues, no? I després un altre aspecte també molt especial és de que alguns d'ells doncs es van fer també amb ajuda d'altres persones, es van traduir en gallec, altres en castellà, i després altres que s'han unificat com a llengua també catalana, però amb el sentit més de mallorquí, no? I això també em dona una satisfacció molt, molt gran, perquè això vol dir que he arribat amb tots aquests llibres doncs a moltíssims infants, a moltíssims mestres i a diferents tipologies de visions de l'educació, no?
Doncs Carme Ortoll, ens hem volgut avui apropar-nos a les teves vivències, a la teva trajectòria intensa, doncs per conèixer una mica més la persona doncs encarregada de pronunciar, insistim, aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda al Local 9 aquest acte de commemoració a l'Èrdola del Dia Internacional de les Dones. Carme, de veritat, moltes gràcies. Enhorabona per la feina intensa que has fet i també doncs, per aquest exemple que estàs sent de recuperació davant de la Covid-19. Que vagi molt bé, de veritat, Carme. Fins dissabte.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i una abraçada molt gran per tot el Penedès.
Conversa fascinant. amb la Carme Ortoll, més enllà d'aquest 8M, i ara, en qüestió de mig minut i escaig, arribarem ja a 11:15 del matí, i després del flash de notícies, sempre en clau Penedès, us proposem assistir a l'agenda al detall, on avui seguim parlant del 8M, tot repassant l'activitat que hi haurà a Gelida, amb la regidora d'Igualtat, Marga Bertran. I també us volem parlar d'un cas, el del Miguel Ángel Bejarano, que va quedar tetraplègic fa 15 anys a causa d'un accident laboral i ara la justícia li diu que el seu cas va prescriure fa 8 anys.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. A les notícies del Penedès en xarxa repassem l'actualitat penedesenca. El Consell del Penedès elabora un protocol sobre violències sexuals i LGTBI-fòbiques a l'espai públic. L'objectiu del protocol és dotar la comarca d'un instrument consensuat que permeti actuar davant tot tipus d'assetjaments durant tot l'any. Es tracta de treballar per aconseguir que els espais de socialització no estiguin condicionats per raó de sexe, orientació o identitat de gènere i desnaturalitzar els comportaments més arrelats socialment que fonamenten el desenvolupament i la presència de les violències masclistes. En l'elaboració hi ha participat personal dels diferents serveis del Consell Comarcal i dels ajuntaments, tècniques de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius i del Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats i representants d'entitats juvenils, de moviments socials feministes i de col·lectius organitzadors d'activitats d'oci de l'Alt Penedès. També hi han col·laborat 500 persones joves responent una enquesta sobre hàbits d'oci i experiències personals sobre violències masclistes en espais d'oci. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès col·loca catifes desinfectants en els edificis municipals. L'Ajuntament de la Bisbal ha adquirit catifes desinfectants que s'han col·locat als accessos dels edificis municipals, inclosa la llar d'infants Loreneta i els edificis de l'escola Ull de Vent. D'aquesta manera es garanteix que les soles de les sabates estan desinfectades abans d'accedir als edificis municipals i així s'intenta evitar el transport de virus a través del calçat. Aquesta és una mesura més de l'equip de govern, fruit de la seva preocupació per la salut dels veïns i veïnes de la Bisbal. L'Ajuntament bisbalenc continuarà treballant amb l'objectiu d'evitar la possible propagació de la Covid-19 al municipi. No obstant això, recorda a la ciutadania que cal complir les mesures i posar també de la nostra part per tal d'evitar la propagació del virus. Concert i espectacle de màgia aquest cap de setmana per la Festa Major d'Hivern dels Monjos. Després del pregó d'aquest divendres al vespre de Mireia López Piqué i de la cantada d'Havaneres amb el grup Xató, la Festa Major d'Hivern dels Monjos continua demà dissabte a les 7 de la tarda amb un concert amb el grup musical Loren a la sala d'actes de la Societat La Margaridoia. Diumenge a les 12 del migdia s'ha programat un ofici a l'Església Parroquial de Santa Margarida en honor a Sant Antoni Abat, i el darrer acte de la festa serà a les 7 de la tarda amb un espectacle de màgia amb Joaquim Matas. Organitzada per la Societat La Margaridoia amb la col·laboració de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, la Festa Major d'Hivern dels Monjos se celebra aquest cap de setmana després que s'hagués d'ajornar el passat mes de gener. Arts Gràfiques Foix aposta per nous materials biodegradables per reduir l'impacte mediambiental. L'empresa Arts Gràfiques Foix, amb una trajectòria de gairebé 50 anys de negoci familiar, fa tot tipus de productes en paper o cartró, des de petites targetes, revistes, fulletons o varietat de packagings. Sempre han estat molt compromesos amb el medi ambient fent ús de papers ecològics o reciclats, però ara han fet un pas més i presenten un tipus de cartró biodegradable fabricat amb canya de sucre al 100% i sense productes químics. El gran tret dels productes biodegradables és que es desfan en el medi. Eva Gatell, que és la gerent de l'empresa, explicava que ja han començat a fer servir aquest tipus de cartró per als packagings i han obtingut molt bona resposta de la clientela. A més, animen des de Gràfiques Foix a altres empreses a optar per aquest material per reduir l'impacte mediambiental. Segons Gatell, a aquest cartró se li pot donar el mateix ús que a qualsevol altre i té un cost molt similar. La utilització d'aquest cartró Bioeco té el benefici mediambiental de no utilitzar productes químics de color que entren a l'aigua, amb això redueixen l'impacte en el medi, estalvien recursos naturals com l'aigua i l'energia.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 11:15. Arrenquem ara l'agenda al detall, l'espai que us apropa un parell de propostes de quilòmetre zero en clau Alt i Baix Penedès. Una agenda al detall que encetem a Ràdio Sant Sadurní. Eli, què ens proposes?
Doncs la primera proposta d'aquesta agenda al detall ens du fins a Gelida per conèixer els actes que s'emmarquen dins de la celebració del 8M. Per això, la que ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic és la Marga Bertran, ella és la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Gelida. Marga, molt bon dia, què tal? Com estem?
Hola, molt bon dia.
Dilluns se celebra el Dia Mundial de la Dona, un 8M que la pandèmia ens obligarà a celebrar de manera molt diferent, a viure'l d'una manera diferent al que estàvem acostumats, però amb tot, des de l'Ajuntament de Gelida heu volgut apostar, continuar apostant per aquesta data.
Evidentment, no podem deixar de celebrar o de commemorar el 8M. El que passa que al caure en dilluns hem fet els actes entre divendres, dissabte i diumenge.
Ara ho deies, no? Aquests actes que es traspassen de dilluns, d'aquest 8M, a divendres, dissabte i diumenge. Dilluns és una data una miqueta complicada per fer activitats, poder molta gent no es pot acostar, però segurament al fer-se en divendres, dissabte i diumenge hi podrà assistir molta més gent. Si et sembla, repassem una mica quins seran aquests actes.
Mireu, nosaltres començarem el divendres a fer una exposició fotogràfica que es titula La nostra mirada, que és de Cristina Bernal. És una exposició que aquesta obra pretén denunciar els abusos que pateixen i patim les dones pel fet tan sols de ser dona, no? Vol ser una imatge d'empoderament en un context on el masclisme està molt present globalment i potser d'una manera molt diversa. Mm-hmm. Aquest seria el primer acte que faríem el divendres. I dissabte nosaltres vam aprovar a l'Ajuntament de Gelida una moció on era per visibilitzar la dona en l'esport femení. Uh-huh. Nosaltres ja l'any passat ja vàrem començar fent una exposició que se'n diu Singulars, i és Singulars perquè, primera, les persones que surten en aquesta exposició, i l'altra perquè és singular les dones que representem, no? El fet de fer fet aquesta moció de la visibilitat de l'esport femení, aquest any aquesta exposició es titula Singulars, dones i esports. Mm-hmm. És una exposició que hem preparat amb l'objectiu de donar visibilitat a aquelles que un dia tenen el seu granet de sorra per l'esport femení, des de diverses disciplines i implicació i nivell de competició, però amb aquella determinació que les dones també ocupem un espai dins el món de l'esport. Mm-hmm. Hem trobat 28 gelidenques majors de 40 anys, però també és cert que més grans de 70 anys no n'hem trobat cap. Aquí ens demostra ja una mica lo allunyat que està l'esport femení, no? En aquelles èpoques hi havia moltíssima poca gent. Hem trobat dones en el món del bàsquet, del futbol, del vòlei, de l'escalada, del rugby, de l'esquí, de l'atletisme, de la natació. Bé, doncs fem una exposició i també en diem singulars perquè és singular en el lloc on te la posem. L'any passat la vàrem posar al mig del carrer Major, i aquest any la fem en un carrer peatonal que tenim, Rossell i Massana, i estarà exposada al mig del carrer, d'acord? Mm-hmm. I després, el diumenge, El diumenge fem la lectura del manifest i aquest any hem volgut donar fer un homenatge a tot el personal sanitari que és el que ens ha donat aquest suport durant aquest temps de pandèmia. Hem buscat metgesses, infermeres, assistents socials, les treballadores del CAP, és a dir, personal de les residències dels avis, és a dir, una mica tot aquest personal que jo crec que es mereix moltíssim un homenatge, no? Llavors, doncs, volem reivindicar aquestes dones que també han patit la pandèmia, però des d'un altre cantó. I per acabar, i per posar una mica d'alegria, no?, en aquesta pandèmia, en aquests actes que en si són pocs, amb mesures de seguretat, amb cita prèvia, doncs, bueno, fem un concert de la Big Mama, de la Montse and Sister Marion. I això serà el diumenge, després, acabat del manifest, doncs, bueno, posarem una mica d'alegria, no?
Marga, la gent que vulgui apropar-se, ja sigui a la inauguració de divendres, a la de dissabte, a la lectura del manifest i al concert de diumenge, ara ho comentaves, cita prèvia, ho tenim molt apamat amb la pandèmia, sí, que hem de fer cita prèvia a tot arreu, però explica'ns-ho bé i com ho han de fer perquè així s'ho apuntin.
Doncs mira, directament a la plana de l'Ajuntament ja hi ha l'enllaç per fer apuntar-se en aquesta cita prèvia, vull dir que és ben senzill.
Ja que parlem d'aquest 8M, d'aquesta importància, no?, de continuar reivindicant la data malgrat el context de pandèmia que ens està tocant viure, durant el darrer any, suposo, ha sigut un any molt complicat per tots, però molt complicat, suposo, també per les dones. Com ho heu vist des de la regidoria d'Igualtat?
Home, aquí les dones han patit, no?, i sobretot aquestes dones que pateixen violència domèstica, perquè han estat tancades a casa moltes vegades amb el seu assetjador, no? I aquí també hem tingut, no hem tingut una exageració de drames, però sí que hem vist augmentada la problemàtica, no? I des d'aquí, des de serveis socials, doncs també s'ha hagut de treballar d'una manera una mica diferent, no? Però bé, ho hem pogut anar fent. De fet, recordo perfectament l'any passat que quan vam presentar els actes va ser el darrer acte que vam fer abans de la pandèmia. A partir de l'acte del 8M ja no es va poder fer res més, no? Doncs, bueno, aquest any una miqueta, no?
Mica en mica intentem tornar a aquesta normalitat, per dir-ho d'alguna manera, que estem vivint. I no sé si ara comentàvem, no?, en aquest paper que ha tocat viure a moltíssimes dones durant la pandèmia, moltes dones que els ha tocat viure aquest confinament amb el seu agressor. No sé si encara veieu des de serveis socials, des d'Igualtat, que encara falta una miqueta, una passa més a fer en Igualtat i també pel que fa a denúncies, si encara, malgrat van passant els anys, encara costa una miqueta i encara hi ha una miqueta de pedra per picar.
Molta pedra per picar. Vull dir, no podem deixar de treballar amb aquest aspecte, no? És un aspecte que ha estat silenciat molts i molts anys. Ara, gràcies a Déu, veiem que van sortint, vull dir, fa poc veiem per la premsa, no?, que també havien sortit molts casos d'assetjament. Jo crec que hem de fer aquesta labor, sobretot molt pedagògica, sobretot en els llocs d'educació, a les joves que estan als instituts, a les escoles, que siguin conscients que això és molt important de denunciar. El que passa que a vegades se senten molt culpables i és el que fa, i vergonya, no?, també a l'hora, i això és el que a vegades els fa tancar-se amb elles mateixes, però hem de lluitar per aquestes noies, sobretot aquestes noies que van creixent, que ja no tinguin el problema que teníem nosaltres, no? Jo, que ja sóc gran, en aquella època estava absolutament tot silenciat. Ara veiem una mica de llum al final del túnel, no? Però hem de picar molta pedra, encara.
Ens quedem amb aquesta pica pedra, amb aquest esperit de lluita. I si et sembla, Marga, per acomiadar-nos, aprofitem per fer recordatori d'aquestes tres activitats que s'emmarquen en la celebració del 8M a Gelida i sobretot per convidar tothom a que vingui a gaudir-ne.
Doncs recordeu l'exposició fotogràfica, l'exposició singular de dones i esport, i després de la lectura del manifest, el concert de la Big Mama.
Doncs ho deixem aquí. Marga Bertran, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Gelida, un plaer tenir-te avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa. Que vagi molt i molt bé la celebració d'aquest 8è Dia Mundial de la Dona i que vagi també molt i molt bé tot el que estigui per venir. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat de fer aquesta entrevista.
I la segona proposta és un fet d'actualitat i és que aquesta setmana ha saltat la notícia que Miguel Ángel Bejarano, de Calafell, que va quedar tetraplègic fa 15 anys a causa d'un accident laboral, ara ha sabut que el seu cas ha prescrit fa 8 anys. Anem a Domenys Ràdio perquè ens ho expliqui la Lourdes Meroño.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs avui no és agenda, és un cas d'actualitat que hem volgut cobrir aquesta setmana perquè resulta increïble que la justícia funcioni d'aquesta manera. I és el cas del Miguel Ángel Bejarano, ell és veí de Calafell. I després de 14 anys esperant rebre sentència per un accident laboral que el va deixar amb una tetraplègia, doncs ara s'ha conegut aquesta setmana que s'ha arxivat la denúncia per la dilació en el temps. I volem parlar amb ell, per això el tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Com et sents que s'hagi prescrit aquest cas, el teu cas?
El meu cas, pues me siento, de entrada me siento muy muy mal, muy mal, y también aliviado. Me siento mal porque ha prescrito y aliviado porque al menos hay una prescripción y ya podemos ir o por la vía civil o hacer ofertas a las aseguradoras, o ya sabemos que la se ha prescrito, que es muy grave que después de 15 años de tortura judicial haya prescrito, pero lo más grave es que haya prescrito ya hace 9 años. Prescribió en el 2012 y a mí me lo han notificado ahora, en el 2021.
Pero una pregunta, Miguel Ángel. Com pot ser que després de 9 anys ara et notifiquin quan tu no has aturat? Perquè jo me'n recordo d'haver-te entrevistat en dues ocasions. I teòricament el procés continuava d'alguna manera, no?
Eso es lo que yo creía. A ver, el proceso continuaba, pero a ver, yo es que no me explico. Si supuestamente la sentencia dice que desde el 2008 al 2012 fue cuando se produjo la prescripción, ¿cómo puede ser que el juzgado de Gandesa tenga mi proceso penal cuando se habían puesto quejas en el Consejo del Poder Judicial, que las puse yo personalmente? Mi abogado también envió, suplicatorios, envió 3 o 4 suplicatorios para que se le diera el impulso procesal adecuado. ¿Cómo ha podido ser que me hayan tenido hasta 15 años para notificarme ahora que está prescrito? O sea, es que es inexplicable. No, esto no tiene perdón.
Porque el teu advocat entenc que tampoc en sabia res.
No, mi abogado no. En verdad, ni mi abogado ni los demás. No sabían nada. Por lo que yo tengo entendido.
Alucinante.
No lo sé.
Em sembla
alucinant. Por lo que yo tengo entendido. Porque bueno, eso. Sí, es alucinante. Es alucinante porque bueno, imaginaros tener un accidente hace 15 años, cuando yo tenía 30 años. Ahora, este mes de marzo, el día 27, cumplo 46, y que aún siga, bueno, que haya prescrito el juicio, que haya prescrito hace 9 años atrás, me enteré ahora, a mí me han destrozado la vida. Es que me han destrozado la vida la justicia.
Clar, perquè sí que vas rebre una quantitat, les persones que amb les que litigaves, d'alguna manera, estan mortes, o van morir un parell, si no recordo malament.
Sí, però sí, crec que sí, que murieron 2.
Clar, a veure, l'accident va passar perquè no hi havia seguretat.
Sí, en todo, eso está claro. A ver, está claro que cometieron un delito para mí, ¿vale? Aunque no esté juzgado, en el sumario, si tú tienes el sumario, las medidas de seguridad, las redes que me tenían que sostener estaban parcheadas, estaban caducadas, faltaba la línea de vida, faltaba un montón de cosas. Las medidas de seguridad, vamos, nulas. Tampoco habían en el libro de obra que se ponen a ver si hay incidencias o algo en la obra, no había nada escrito, todo bien. Y bueno, sí, yo sufrí pues la caída y me quedé en silla de ruedas pues para el resto de mi vida, con una lesión medular muy alta y necesito ayuda para todo. Soy, pues mira, 100% dependiente. Y bueno, no es solo eso, son las secuelas que te quedan, dolores neuropáticos, que por ejemplo ahora los tengo, llevo un mes casi con los dolores neuropáticos disparados por todo, por la presión que llevo encima.
Clar, més els nervis de tot el que ha sortit ara.
Claro.
Perquè a més, si no m'equivoco, tens eczemes a la pell per causa dels nervis.
Sí, sí, sí. Por los nervios, sí, claro. Yo, mire, tomé la decisión el año pasado, o a principios de este año, tomé la decisión de que mi abogado no me dijera nada del proceso, nada. Porque siempre eran noticias malas, siempre eran noticias malas. Y yo le dije, mira, dejámoslo así, no me digas nada, así estoy yo más tranquilo. Pero ahora con las lesiones que tengo, las secuelas, y encima ahora la prescripción, enterarte que prescribí en el 2012, que te han tenido 9 años de tu vida ahí en un proceso judicial tortuoso y que no te han dejado empezar una nueva vida, que era lo que yo quería. Recuperar parte de mi vida, que era la independencia que yo tenía, vivir en mi casa adaptada, si me daba la oportunidad de poder hacérmela, uh-huh. Y vivir en mi casa adaptada, como recuperar solo esa parte, porque todo lo demás ya no lo voy a poder recuperar.
Y me imagino que psicológicamente doncs, también tanca una etapa, ¿no?
Pues sí, psicológicamente sería, bueno, pues cerrar una etapa muy dura y quedarme solo con lo que tengo, con mi lesión medular y todo lo que conlleva.
¿Y ahora qué te estás planteando?
Pues ahora, de momento de entrada, lo que estamos planteando, antes de nada, pues hacer una oferta a las aseguradoras que uh-huh. quedan por pagar, hacerles una oferta, intentar llegar a un acuerdo y si no se llega al acuerdo, pues otra vez a la vía civil y a los juzgados.
Però m'imagino que amb l'experiència no serà gaire bona.
Pues no, no. Si se puede llegar a un acuerdo, mejor que no tengamos que ir a los juzgados, porque después de lo que me ha pasado con la justicia, pues no.
Escolta'm, Miguel Ángel, i et planteges demandar a la justícia com a tal? A l'ens que tenim tots com la justícia justa i aquestes coses que ens diuen?
Sí. Lo tengo pensado y sí, puede que sea muy probable que sí, que demande la justicia, porque lo primero, yo tenía otro concepto de la justicia, yo tenía otra visión de la justicia. Antes de que me haya pasado, de que me pasara esto, tenía otra visión de ella. Creía que era idílica, que era una justicia justa, que era una justicia, pero después de lo que me ha pasado, pienso que no, que la justicia es fría, que la justicia es arrogante, que no pide disculpas cuando tienen, vamos, que conmigo se ha demostrado que han metido la pata, pero hasta el fondo, que no ha sido justo. Aparte, yo no solo he hablado con mi abogado, yo te quería preguntar a más abogados a ver para tener una visión más amplia. Todos han coincidido en lo mismo. Tú no vas a tener un juicio justo. Es que es imposible después de 15 años. Bueno, 15 años. De 14, ya. De 13, de 12 años. Es imposible.
Bienvenido.
Sí, sí. Y sí, estamos planteando. Este viernes creo que me juntaré otra vez con mi abogado y se lo comentaré. Te lo comentaré y sí, voy a pedir daños y perjuicios.
Clar, i m'imagino que si aquí no serveix de res, doncs anar pujant instàncies cap on n'hagi falta, no? A Tribunal Suprem o Tribunal Europeu, no? Fins i tot.
Pues sí. En el Tribunal Europeu, porque al fin y al cabo yo tampoco creo ya en la justicia. No ja. Creo que ellos mismos se vayan a echar la culpa. Y aparte, es que lo sabe el Consejo General del Poder Judicial, porque yo he puesto 2 o 3 quejas ya al Consejo. Lo sabe hasta el Ministerio de de Justicia, que puse una queja en el Ministerio de Justicia, me contestaron, me dijeron, no, tienes que poner la queja en el Consejo General de Poder Judicial. Vamos, lo tengo todo guardadito. Los suplicatorios que mandó mi abogado también los tengo guardados.
Miguel Ángel, ¿te han contestado alguna vegada?
No.
Mai. És a dir, la resposta de silenci, no? O silenci per resposta.
Exactamente. Me contestó el Consejo de Poder Judicial diciéndome que es que el juzgado de instrucción número de Gandesa tenía mucha carga. Lo que te contestan siempre.
Ya.
Y sí que me contestó, que se lo agradezco de verdad, la jueza del juzgado de Tortosa, de lo penal, número uno. Porque escribí vía email, escribí una carta y sí que me contestó que está en el sumario y todo también.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Doncs, Miguel Ángel, se'ns esgota el temps. Ja saps que a la ràdio el temps és bastant complicat.
Sí, el tiempo vuela.
Vaja, i ens estaríem hores amb tu i t'agraeixo moltíssim, perquè sé que et poses molt nerviós, encara que em coneguis. T'agraeixo moltíssim que hagis volgut parlar amb mi, que vulguis explicar el teu cas, que no és per prendre-s'ho a la lleugera, perquè si ara ens queixem de com estem visquent després d'un any de pandèmia, hauríem de ser una mica empàtics, no?, allò que deies de la justícia, i veure la teva situació, doncs, és complexa. M'encanta que, malgrat tot, sempre tinguis aquesta veu de somrialla, de somriure. I tu i jo tenim pendent un cafè, que ho sàpigues, a veure si ens deixen sortir ja.
Ja ho sé, i ja fa molt de temps.
Massa. Massa
bueno,
temps.
Yo también quiero agradeceros a todos vosotros, a todos los medios de comunicación. Tú fuiste con la primera que hablé, no sé si te acordarás.
Sí.
Por aquello de la residencia.
Sí.
Pues os quiero agradecer el apoyo que me estáis dando, de verdad, de corazón. Con todo mi cariño, os mando un abrazo y mucha fuerza también. Y bueno, no sé, yo, la justicia me ha destrozado la vida, sinceramente, pero me ha tocado luchar y seguiré luchando, ¿sabes?
Això per suposat, sempre lluitant, i ens tindràs al teu costat.
He venido a esta vida a luchar, por lo que veo, y moriré luchando.
Esperem que abans aconsegueixi aquesta justícia que tant reclames i que tots reclamem d'alguna manera, encara que no ens facin gaire cas.
No nos hacen mucho caso. Yo no pedía nada más que poder empezar una nueva vida. Me lo han negado, pues no sé, a ver si se puede a partir de ahora o no.
Jo crec que sí, al final veurem la llum i esperem que algun dia tinguem aquestes bones notícies que tant desitgem.
Lo celebraremos, lo prometo.
Això garantit.
Garantit, no?
Miguel Ángel, una abraçada ben gran i moltíssimes gràcies.
Otra para vosotros, sobre todo para ti.
Gràcies.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.